Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el nostre convidat és el teòleg i filòsof Pere Lluís Font. Amb ell volem conversar sobre el seu llibre Filosofia de la religió, 6 assaigs i una nota editat per Fragment Editorial. La filosofia de la religió és una disciplina filosòfica relativament jove i pràcticament sense tradició acadèmica a casa nostra, que fa un tractament no religiós del que és la religió. No religiós no vol dir antireligiós, vol dir simplement aconfessional. La filosofia de la religió no és ni religiosa ni antireligiosa, no pretén ni defensar ni atacar la religió, sinó posar-la al debat que, en definitiva, la religió constitueix un fet històric i cultural. Això ens diuen des de Fragmenta. L'objectiu del llibre no és un altre, per tant, que contribuir a la normalització universitària dels estudis sobre un àmbit cultural tan important com són les religions. De seguida saludem en Pere Lluís Font. I com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Pere Lluís, molt bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia.
Aquí parlem en aquest llibre, parla, reflexiona sobre el que és la religió, però també des del punt de vista filosòfic, no? Tot el que hi ha darrere de la filosofia.
Sí, efectivament. Això de la filosofia de la religió és una cosa nova, com s'acaba de recordar, i sense tradició pràcticament en les nostres universitats, perquè el tema religiós en la història de la filosofia més aviat hi apareixia en forma de teologia filosòfica, si es vol, teologia filosòfica, o allò que se'n diu a vegades teologia natural. La filosofia de la religió és una cosa una mica diferent, que es podria comparar potser amb la filosofia de la ciència, és a dir, hi ha diversos àmbits de la cultura, per exemple la ciència, la religió, l'art, etc., i la filosofia pot fer un cert tipus de preguntes sobre cada un d'aquests àmbits. La filosofia de la ciència és una cosa ara relativament coneguda i ningú no se n'estranya. La filosofia de la religió més aviat desperta sospites perquè la gent religiosa la troba massa filosòfica i els filòsofs la troben massa religiosa. Però em sembla que la comparació amb la filosofia de la ciència o amb la filosofia de l'art, estètica, o amb la filosofia de la moral, que en diem ètica normalment, etc., és una de les disciplines que ara se'n diu a vegades disciplines regionals o disciplines sectorials de la filosofia. Vol dir que no són la filosofia general que es planteja els grans problemes globals sobre la realitat, sobre l'univers, sobre el coneixement, etc., sinó que ja és una branca una mica especialitzada. El que passa és que té problemes interns això de la filosofia de la religió, perquè si és filosofia ha de ser un pensament autònom. Però si aquesta filosofia de la religió la fa un creient, se suposa que ha de ser fidel a la seva fe. I llavors com es pot conjugar l'autonomia intel·lectual amb la fidelitat a la fe?
Diguem-ne que la part objectiva i subjectiva.
Sí, segons com es podria dir la part objectiva i subjectiva, però jo volia posar l'accent en la llibertat de pensament. És a dir, la filosofia o té llibertat de pensament o no és res. I per tant la filosofia de la religió també. Però d'altra banda, si el filòsof de la religió és un creient, és el meu cas, doncs com s'ho fa?
I com s'ho fa, Pere Lluís Font?
Dient-ho molt familiarment, a vegades potser hauríem de dir s'ho fa com pot, però no, això seria una resposta massa ràpida i seria escórrer el voltor. Si la filosofia de la religió parla de la religió, vol dir que és un tipus de discurs, un tipus de llenguatge, que els lingüistes dirien que és un metallenguatge, que parla sobre un llenguatge directe. El llenguatge de la religió és el llenguatge directe, i la filosofia de la religió és un llenguatge indirecte, un llenguatge sobre la religió, que no vol jutjar la religió, sinó que vol entendre-la. Perquè l'objectiu de la filosofia de la religió és aquest, entendre, fonamentalment entendre, no defensar ni condemnar, sinó entendre. Per tant, es distancia molt de la, o es distingeix molt clarament de la teologia, perquè la teologia té un objectiu religiós, pressuposa creure en Déu, pressuposa la fe, etc. Mentre que la filosofia de la religió la poden fer creients, no creients, creients d'una religió, creients d'una altra religió, etc. Per tant, hi ha aquest problema. Allò, si un és creient, com s'ho fa? I si un no és creient, què passa? És que està en millors condicions? Jo diria no, perquè en realitat tots som creients en alguna cosa. El que passa és que creem coses diferents. Per tant, tots estem condicionats per una visió nostra del món fa que el no creient, l'ateu, l'agnòstic, etc., no estigui intel·lectualment més ben situat per fer filosofia de la religió que no pas el creient. Hi ha un filòsof francès, un historiador de la filosofia, que a mi m'agrada molt. Jo he estat uns quants anys a França, he estudiat a França, i soc una mica de cultura francesa. Es diu Henri Guyer, que diu que els grans desacords entre filòsofs són desacords anteriors a la seva filosofia. De tal manera que la filosofia sovint resulta ser una mena de racionalització de la pròpia visió del món. En aquest sentit, per tant, em sembla que el creient no cal que tingui complexos a l'hora de fer filosofia de la religió, perquè està condicionat, certament, però és que tothom, tots estem condicionats. I no fem
sempre
mai...
hi ha aquella creença, no? Encara que no, sigui d'una manera o d'una altra, però
no
hi ha la creença.
Mai, no fem mai filosofia des de zero, sinó des d'una mena de plataforma neutra, etc. No? Cadascú la fa des d'allà on és, i tots som en algun lloc. Tots som en algun lloc i, per tant, tots portem la nostra motxilla amb les nostres idees, amb els nostres pressupòsits, etc. I, si som honestos, farem el possible per aquests prejudicis que portem a la motxilla, tenir-los identificats, mirar que no destorbin massa l'objectivitat del nostre pensament, l'honestetat del pensament, etc. Però aquests prejudicis no els tenim mai totalment identificats. Hi ha una cosa que a mi m'agrada recordar, que és del Hamlet, de Shakespeare. Un personatge de Hamlet diu: hi ha més coses al cel i a la terra que les que caben en la teva filosofia. Doncs bé, en la nostra filosofia no hi cap tot, i per tant, si volem anar cap al fons de nosaltres mateixos per examinar quin és el nostre bagatge des del qual treballem, doncs evidentment trobarem coses, però no explicitarem mai totalment tot.
Clar. Vostè parla i distingeix molt clarament entre les diferents experiències, no? La religiosa, la filosòfica...
Un dels capítols d'aquest llibre és precisament sobre l'experiència. Allà intento aclarir especialment què vol dir experiència ètica, què vol dir experiència estètica i què vol dir experiència religiosa. Experiència filosòfica jo no ho dic, i és una expressió que no m'hi retrobo gaire, perquè la filosofia per mi és fonamentalment reflexió. Llavors, sobre el tema de l'experiència hi ha una cosa prèvia que m'agrada recordar sempre, i és que l'experiència no és una simple vivència. És una cosa interior, l'experiència, experiència ètica, experiència estètica, experiència religiosa, però no és la simple vivència, sinó que és sempre una vivència interpretada, en certa manera. Hi ha un filòsof que a mi m'ha influït bastant, francès també, que es diu Paul Ricoeur. Doncs el Paul Ricoeur és un home amb molta autoritat, diu: l'experiència és vivència més interpretació. Vivència més interpretació. I tota interpretació està condicionada. I la vivència sola no ens diu res. I pot ser interpretada de moltes maneres. Per exemple, pensem en els místics. El místic, en aquest cas el místic cristià, òbviament interpreta la seva experiència religiosa com experiència d'unió amb l'absolut, d'unió amb Déu. Però el lector ateu dels textos de Sant Joan de la Creu podrà pensar que bonic, llàstima que no sigui veritat.
Ho posarà en dubte,
és a dir, per què? Perquè l'experiència pot ser interpretada de diverses maneres, i com que l'experiència és finalment és sempre subjectiva, no hi ha una experiència de la validesa de l'experiència. Per tant, això ens portaria molt lluny. Aquí jo parlo sobretot d'això, de l'experiència religiosa, ètica i estètica, per veure quina és l'especificitat de caduna i com es relacionen, com a vegades van juntes, com a vegades van separades, com a vegades es contraposen i es discuteixen mútuament entre ells, etc.
El llibre és el resultat de molts anys d'experiència, oi?
El llibre és el resultat de molts anys d'experiència docent, en aquest cas, perquè he explicat, jo he estat durant 40 anys professor d'història de la filosofia i de filosofia de la religió en una universitat pública, que és un ofici que no l'hauria canviat per cap més del món, perquè hauria pagat per fer-lo. I
ha tingut la sort de viure d'això.
I he tingut la sort que fins i tot m'han pagat una mica per fer-ho. I moltes de les coses que aquí explico són el resultat, naturalment, de la meva trajectòria, de la meva reflexió, de les meves lectures, etc., però també del contacte amb els alumnes, i especialment amb la gent jove. Jo tinc un gran respecte pels alumnes perquè a vegades quan els tinc al davant, o quan els tenia, perquè ara estic jubilat, doncs pensava, tu quan eres com ells ja sabies on anaves, ja tenies unes determinades idees, i és un fet. Hi ha algunes de les idees mestresses, diguem-ne, de la meva vida que ja els tenia a l'època d'estudiant, i per tant aquests estudiants, alguns potser ja les tenen, per tant, compte, i es pot aprendre molt dels alumnes. Jo crec que només és bon professor aquell que és capaç d'aprendre, i a mi aquest és un aprenentatge que també es fa.
És un aprenentatge mutu, diguéssim, no?
Ho he anat descobrint al llarg de la vida. És mutu.
En el llibre com l'ha estructurat? Com ha anat parlant d'aquesta filosofia de la religió?
Jo tinc el meu programa de filosofia de la religió, un programa minimalista que em sembla que podria ser acceptat pràcticament per tots els que es dediquen a aquesta branca de la filosofia. Jo penso que la filosofia de la religió té tres nuclis fonamentals, com tres grans parts, tres grans capítols. Un, la possibilitat mateixa de fer filosofia de la religió. I aquí el problema fonamental és com articular l'autonomia intel·lectual amb una fe religiosa. Això ja ho hem comentat una mica. Un segon gran nucli temàtic és què és això d'una religió. No és fàcil dir què és una religió, perquè a Occident hem definit la religió pensant fonamentalment en el cristianisme. De tal manera que el nostre concepte de religió ve a ser més o menys això. Religió és el cristianisme i tot allò que se li assembla.
Clar. Aquí es queda com aïllat, no? Què és la religió?
La religió és un tipus d'actitud i de pràctica i de concepció humana, no? Nosaltres la coneixem tal com s'ha viscut a Occident, però no parem fins a trobar alguna cosa que se li assembla, per exemple, a l'Àsia, o a l'Àfrica Negra, etc. Llavors, que tenen de comú el cristianisme, per exemple, amb l'islam, amb l'hinduisme, amb el budisme. Per tant, això pot ser considerat religions. Depèn, el cas de l'islam no ho discuteix ningú. El cas del judaïsme no ho discuteix ningú. El cas de l'hinduisme generalment tampoc. Més aviat, el cas de l'hinduisme el que es diu és que no és una religió, sinó que és una família de religions, perquè és molt variat. El cas del budisme ja és molt diferent, i molts negarien que sigui una religió. Doncs el segon gran nucli és què és una religió. Què és una religió? I el tercer gran nucli és tot el tipus de problemes que es plantegen al voltant de la temàtica de la veritat de les afirmacions religioses. Des de què vol dir creure, què vol dir creure, fins a quines, quins supòsits filosòfics, mentals, intel·lectuals té una determinada religió. I, per tant, la filosofia de la religió el que fa és intentar examinar aquests supòsits filosòfics, veure si s'aguanten intel·lectualment, i si s'aguanten, llavors aquella la religió que té aquests supòsits intel·lectuals, doncs té possibilitats. Però si no s'aguanten, malament. I en realitat totes les religions es poden agafar pel bon costat o s'hi pot buscar pessigolles, no? S'agafen pel bon costat. Les grans afirmacions de totes les religions jo diria que es poden salvar. No vol dir que totes siguin les mateixes, ni de bon tros, però si et poses en la perspectiva del context cultural en què aquelles afirmacions es fan, doncs bé, són afirmacions que com a mínim són respectables, eh? Per tant, el tercer gran capítol, que per mi és el més gros i el més difícil, és aquest, diem, hi ha el tema de la naturalesa mateixa de la filosofia de la religió, el tema de la naturalesa de la religió i el tema de la veritat de la religió, de la veritat dels enunciats religiosos, almenys dels enunciats fonamentals, perquè en totes les religions també hi ha uns enunciats que són unes afirmacions que són més nuclears i unes altres que són més, diguem-ne, perifèriques, i a vegades és difícil d'establir la ratlla divisòria
entre
i dir què és essencial i què és més contingent i pot variar amb el temps, etc.
Enunciats que a vegades es posen en entredit, sobretot quan, a l'actualitat, o quan es parla de si una religió s'ha d'adaptar als nous temps, si s'ha de modernitzar, no?
Sí.
És un capítol més ampli,
no? Un dels capítols, diguem-ne, de la meva reflexió que aquí hi surt, però surt sobretot en un altre llibre que vaig fer una mica abans.
L'haurem de convidar un altre dia.
Un llibre que es diu Cristianisme i Modernitat. Sí. Cristianisme i Modernitat. Jo fa molts anys que intento explicar a tothom qui em vulgui sentir que el cristianisme s'ha d'inculturar, és el terme que ara s'utilitza normalment, s'ha d'inculturar en la modernitat, de la mateixa manera que es va inculturar en la cultura europea premoderna. I això ho va fer des del segle II, perquè el cristianisme va néixer dintre d'un context cultural semític, però a partir del segle II, per posar-hi un nom, a partir de Sant Justí, que és un personatge que a vegades s'anomena Justí el filòsof, que és un filòsof que es va fer cristià. Jo intento explicar que el cristianisme ara li toca inculturar-se en la cultura europea moderna, i que aquest és un tema que no és diferent de la inculturació en una cultura asiàtica o africana. Per tant, el problema el tenim a casa.
És el repte, no?
És el gran repte. I això és molt difícil, perquè arribem amb 4 segles de retard. La cultura moderna té almenys 4 segles, des de l'època del Renaixement. I, diguem-ne, el món intel·lectual del cristianisme ha continuat sent el món intel·lectual medieval, mantingut, podríem dir, en conserva. I és clar, això dura fins al Concili Vaticà II. El Concili Vaticà II és la primera vegada en què institucionalment l'Església Catòlica va tenir una visió diferent de la cultura moderna, per no demonitzar-la i per no resistir-s'hi, simplement.
Pere Lluís Font, Filosofia de la religió, llibre recomanable. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de vida.
Moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Després del seu periple asiàtic per Myanmar, l'antiga Birmània i la petita república de Bangladesh, el papa francès ja ha tornat a Roma i ha fet la valoració personal del seu viatge, però sobretot ha explicat per què no va dir Rohingya durant el seu viatge a Myanmar. El papa va explicar en la roda de premsa del vol que el va portar de tornada a Roma perquè no va ser explícit en referir-se al poble conegut com a Rohingya durant la seva visita a Myanmar. Diversos mitjans de comunicació van qüestionar i elaborar teories diverses sobre per què el Papa Francesc no es va referir directament als rohingyes durant el seu viatge a Myanmar en els últims dies. Els rohingya, recordem, són un grup heterogeni de persones que comparteixen una religió majoritària, la musulmana, i una mateixa llengua, el rohingya, fruit de la fusió de diferents idiomes com l'àrab, l'urdú i el birmà, i que s'escriu principalment amb caràcters àrabs. La presència a Myanmar d'aquest poble està registrada des del segle VIII. Des que el 25 d'agost passat el grup guerriller Exèrcit de Salvació Rohingya d'Arakan llancés un atac terrorista contra els llocs de l'exèrcit i de la policia de Myanmar, més de 600.000 rohingyes han buscat refugi a la veïna Bangladesh per fugir de la repressió del govern. Per la seva banda, el govern de Myanmar no reconeix els rohingyes com una ètnia i alguns mitjans van difondre el rumor que les autoritats li havien demanat al Papa diplomàticament que evités esmentar-los. És cert que durant el seu pas per Myanmar el Papa Francesc no es va referir directament al rohingya, però sí que ho va fer en visitar Bangladesh, on es va trobar amb 18 refugiats i els va demanar perdó per la indiferència del món. En la conferència de premsa a bord de l'avió, el Papa, el passat dissabte 2 de desembre, va assenyalar que aquesta, en veritat, no va ser la primera vegada que va parlar sobre el rohingya. Diverses vegades en públic des de la plaça de Sant Pere, en l'Àngelus o en audiències, els he anomenat per recordar el Papa. No obstant això, durant el seu pas per Myanmar no va esmentar la paraula perquè per mi la cosa més important és que el missatge arribi. I per això busco dir les coses pas a pas i escoltant les respostes per tal que arribi el missatge. El Papa va assegurar que va quedar molt satisfet amb les converses que va poder tenir. He tingut la satisfacció de dialogar i fer parlar a l'altre. El Papa va destacar l'esforç del govern de Bangladesh per acollir els refugiats rohingyes. Allò que fa Bangladesh per ells és gran, un exemple d'acollida, país petit i pobre que n'ha rebut 700.000. El Papa Francesc aquest cas li fa pensar en els països que tanquen les portes i va assenyalar que hem de ser agraïts per l'exemple que ens han donat a Bangladesh. Sobre la seva trobada amb els 18 refugiats rohingya, Francesc va lamentar que els hi presentessin en fila índia i que de sobte volien treure'ls de l'escenari. Aquí, reconec, diu el Papa, m'he molestat i he cridat una mica, sóc un pecador. Els he dit tantes vegades la paraula respecte, respecte, atureu-vos, i ells es van quedar allà, va assenyalar. El Papa va dir que després d'haver-los escoltat amb un intèrpret que parlava en la seva llengua, vaig començar a sentir coses a dins, però no puc deixar-los anar sense dir-los una paraula. Vaig demanar el micròfon i vaig començar a parlar. No recordo què vaig dir. Sé que en cert punt he demanat perdó, potser dues vegades, no ho recordo, va assenyalar. En aquell moment plorava, buscava que no es veiés. Ells també ploraven i després he pensat que estàvem en una trobada interreligiosa i els líders de les altres religions també estaven allà. No veniu també vosaltres? Em vaig preguntar. Aquests són rohingyes, també són nostres, va recordar. I acabem amb una anècdota del viatge. Durant la visita del Papa Francesc a Myanmar, els cardenals i bisbes del país van sorprendre els fidels vestint en públic de blanc, un color usualment reservat només al Papa. Hi ha dues excepcions que permeten als clergues vestir de blanc diàriament: trobar-se en terra de missió i estar en zones tropicals molt càlides, on el color blanc ajuda a suportar la calor. A Myanmar es compleixen els dos requisits. És una terra de missió que encara necessita missioners i missioneres i la temperatura en aquest moment de l'any supera fàcilment els 30 graus, amb una humitat del 81%, el que incrementa la sensació de molta calor. Molt bon diumenge a tothom.
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquest diumenge. En Ricard Portal ha estat al control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Celebrem avui el segon diumenge d'Advent. L'Advent forma una unitat de moviment amb el Nadal i l'Epifania. Les tres paraules tracten de dir el mateix: vinguda, naixement i manifestació. Un temps d'Advent viscut amb intensitat ens disposa per acollir plenament el regal del Nadal. Tant de bo aquest temps de preparació que ens ofereix l'Església ens ajudi a redescobrir que Nadal és l'apropament generós de Déu a la humanitat. Nadal és la visita que Déu ens fa per tal de fer-nos fills adoptius del Pare. Nadal és el compliment de les promeses del Senyor d'aplegar tot el gènere humà en un nou poble d'Israel, en l'Església una i única del Crist estesa d'Orient a Occident. Déu ha vingut, ve i vindrà definitivament a nosaltres. Durant el temps d'Advent, la litúrgia ens convida a prendre consciència de les diverses vingudes del Senyor. La primera vinguda fou la que va succeir a Betlem ara fa més de 2.000 anys i que celebrem anualment el 25 de desembre. La vinguda del Fill de Déu a la Terra és un esdeveniment tan immens que Déu va voler preparar-lo durant segles. En aquesta celebració fem memòria de l'acompliment de les promeses fetes per Déu al poble d'Israel. Participant en la llarga preparació de la primera vinguda del Salvador, els cristians renovem el desig de la seva segona vinguda. En efecte, l'Advent ens prepara també per a la vinguda definitiva del Senyor Jesús, aquell que va prendre la nostra carn i que va néixer pobre i humil en una establia, se'ns manifestarà en glòria i majestat a la fi dels temps per instaurar el cel nou i la terra nova, l'eternitat amb Déu en la glòria del cel. Els cristians hem de mirar també el futur, ja que hem estat creats a imatge i semblança de Déu i, per tant, per a l'eternitat. Les últimes paraules que llegim a la Bíblia, en el llibre de l'Apocalipsi, després de dir que Déu és l'alfa i l'omega de la història, principi i fi de la història, ens fan exclamar tots: veniu, Senyor Jesús. Sovint, les preocupacions del món, l'acceleració de la vida actual i el sentit materialista que s'ha fet present en la nostra manera de viure ens fa oblidar l'altra vida i limitem l'horitzó de la nostra existència a aquesta terra. Llavors, se'ns fa difícil entendre el contingut de les benaurances predicades per Jesús. Aquest Advent us convido, germans, i em convido a mi mateix a demanar al Senyor que augmenti en nosaltres el desig de la vida eterna, que és l'eterna felicitat. Sant Agustí diu, referint-se a aquest do, que tindrem molta més capacitat de rebre'l com més hi creguem, com més fermament l'esperem i com més ardentment el desitgem. Actualment, a la nostra societat, l'esperança és una virtut que va de baixa. Es respira més aviat desencís i frustració. Pot ser errat a l'hora d'escollir el valor sobre el qual hauríem de fomentar la nostra confiança. L'Advent és el temps d'esperança, no d'una esperança inquieta i angoixosa, sinó confiada i joiosa. L'alegria de l'Advent és dolça i profunda, perquè brolla no de l'esperança humana, sinó de l'esperança cristiana que mai no s'enganya perquè es fonamenta en el fet que Déu acomplirà les seves promeses, particularment la de la vida eterna. Enmig d'un temps de desencís, regala't Advent. Sí, aquesta és la meva proposta. Posa més Advent en la teva vida. Contempla les promeses que Déu ens ha fet. Gaudeix i descansa en elles. Regala't un temps per a la pregària, una major atenció a les inspiracions de l'Esperit que vol fer meravelles en nosaltres i a través nostre. D'aquesta manera acomplirem les paraules d'Isaïes que fa seves Sant Joan Baptista. Diu així: obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. Benvolguts germans, Que Déu us beneeixi a tots.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.